deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Que passen de les 10 del matí. Aquesta hora és el moment de conèixer una història personal amb un rerefons ple d'esforç, sobretot de lluita, de reclam i d'emoció. Una història de superació que, com cada setmana, ens porta la col·laboradora i periodista Rut Caral. Rut, bon dia.
Hola, Núria, bon dia.
Ara, de seguida, saludarem a la persona que avui ens acompanya a l'estudi, però abans recordem a tots els oients que podeu fer-nos arribar el vostre testimoni al telèfon del programa, que és 663-993-062. Repetim, 663-993-062. D'aquesta manera podeu fer-nos arribar el vostre cas o el d'algú que creieu que podria voler-nos explicar la seva història. Ens en feu 5 cèntims i nosaltres us llegirem i us respondrem. La setmana passada va venir la Maria Petit per explicar-nos com ha tirat endavant després d'haver perdut la vista, i la veritat que va ser una conversa de 10, un exemple de superació increïble. I avui, Rut, a qui entrevistaràs?
Avui parlarem amb una persona que, amb un altre lema, reivindica el carpe diem amb més motiu que ningú. Una persona que, malgrat tot, continua projectant la veu per reclamar els drets d'una minoria. Avui entrevistarem Ildefons Oliveras. Ildefons Oliveras té 65 anys i ha treballat tota la vida al sector financer. És sensible, generós i conciliador. També un enamorat de la fotografia i del Delta de l'Ebre, l'entorn paisatgístic que el va veure nàixer i que l'ha acollit ara que ha decidit tornar a viure a Sant Jaume d'Enveja. El 19 de juny del 2020 van diagnosticar-li esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA, de fet més concretament atròfia muscular progressiva en el seu cas. En aquell moment tenia 62 anys. Ara, 3 anys més tard, hi ha tasques rutinàries i activitats que ja no pot fer, però tot i això, continua clamant que avui és el millor dia. Una afició, l'esport, així en general, perquè en practicava molts. I una cançó, la que sentim de fons, Now We Are Free, de Hans Zimmer, i tema principal de la banda sonora de la pel·lícula Gladiator. Ildefons Oliveras, bon dia.
Hola, bon dia, Rod.
Ara entrarem amb més detall a conèixer la teva història, però primer de tot, què és per a tu la superació personal?
La superació personal, i ho resumeixo amb una sola paraula, però frase, que avui és el millor dia. I has de viure el present, perquè el dia de demà és, com el meu cas, és cardat, I avui estic aquí amb vosaltres i és el millor dia.
Remuntem-nos abans del juny del 2020. Tenia símptomes abans del diagnòstic?
Sí, jo em trobava que em cansava molt caminant. Sobretot vaig notar que el nas tindre la roba, les pinces, no podia fer força per obrir la pinça. I vaig estar anant al metge de capçalera en diverses ocasions, vam fer moltes proves, però la veritat és que no sabíem ben bé el que hi havia, perquè l'Ela no té un diagnòstic clar. I llavors va ser a través del traumatòleg del meu fill, un dia que em va dir que em dec molt prim. Diu, hauries de fer-te una analítica per veure com estàs i tal. I l'analítica li vaig dir que me n'he fet moltes i estic bé. Diu, bueno, farem una. L'analítica va sortir bé. Total, que llavors ens va dir, pues, li vaig insistir amb allò de les mans. Pensàvem que era algun problema del túnel carpiano. Em va fer una ressonància que no vam poder fer. Vam fer un TAC de les cervicals per si hi havia algun problema a les cervicals. I llavors va decidir fer un electrobiograma. I en l'electrobiograma ja em van fer un informe que deia clarament, el que passa que no em vaig fer massa cas, que hi havia un problema de les neurones motores. I llavors va dir textualment, va dir, diu, noi, diu, si escarbem els metges trobem, eh? I em va enviar un neuròleg, i l'neuròleg amb l'informe de l'electrobiograma, i ja va veure, i una exploració completa que em va fer, ja va veure que tenia el problema de les... un problema greu de les neurones motores i la...
Bon dia, Ildefons, i moltes gràcies per ser amb nosaltres. És un plaer saludar-te.
Gràcies a vosaltres.
Ens explicaves els símptomes i un dia arriba el diagnòstic. En aquell moment sabies el que implicava tenir ELA?
No, perquè de l'ELA jo havia vist una pel·lícula de la de... Ara no em sortirà el nom. Ai, de l'Steve Hopkins, una recreació de el que era la vida. I allà veies més o menys el que era, però l'Ela no... Com si no la coneixia massa ni el que representaves més. Jo, al començament, quan em van dir que hi havia un problema greu de la motoneurona, no em vaig fer massa cas. Va ser després quan el neuròleg em va dir que això va en sèrio.
Llavors, el diagnòstic, tu en el teu cas, creus que va arribar tard? Que potser ho haurien hagut de detectar abans?
Home, jo feia 2 anys que estava anant al metge perquè no em trobava bé. Llavors, possiblement va arribar tard. Fins i tot el metge capçalera ja em va dir, diu, noi, jo no sé què fer-te més, perquè no hi havia una sintomatologia molt, molt específica o clara que pogués determinar que allò era ELA, no? I fins i tot ara, després, quan van diagnosticar que tenia ELA, vam anar a saludar-lo sense cap retret, eh? Simplement per dir-li, mira, tot el que has vist en mi ha acabat sent ELA. Si ho pots tenir-ho present una altra vegada, doncs serà fantàstic per la persona. El que passa és que l'ELA tampoc té cap cura, llavors, encara que ho hagués vingut 2 anys abans, no hagués avançat res ni guanyat res.
Donar la notícia és un mal tràngol i tothom voldria evitar-ho i no haver-ho de viure, no? Però, sobretot, jo crec, o la meva sensació és que és complicat prendre consciència que allò realment ja està passant al teu cos. En el teu cas, com te van donar la notícia? Creus que el tracte cap a tu i la teva família va ser adequat?
Bueno, la notícia me la va donar el metge, directament. La veritat és que ens va confessar que li va costar molt fer-ho, perquè són notícies dures. Quan t'ho diuen, dius, hop, però després quan reacciones és quan dius que esto está ahí. I hi ha un procés, lògicament, d'acceptació que dura uns dies. Jo no me'n vaig amagar de res. El que sí que passa que al començament em costava una mica parlar del tema perquè dius, conyo, això és una cosa greu, no? I mica en mica ho has d'anar acceptant. És una malaltia que mica en mica has d'anar acceptant la nova realitat del dia que et porta. Jo fa 3 anys que estic malalt Fa 3 anys jo conduïa, fa 3 anys jo sortia a caminar, fa 3 anys jo anava a fer fotos i ara pràcticament m'ho hem de fer tot.
Ara ens explicaves com et van donar la notícia. Estaves acompanyat en aquell moment?
Sí, quan vaig rebre la notícia estava acompanyat de la meva esposa.
La seva esposa, que l'acompanya en aquests moments també als estudis de Ràdio Estel. I sí que m'interessa saber també com va rebre la teva família la notícia.
Home, doncs mira, sortíem justament del confinament del Covid i anàvem cap a Sant Jaume de Veja, que el meu germà durant el confinament es va quedar vidu, o la seva esposa també tenia una malaltia minoritària, i no sé si Covid i la malaltia es va morir. No el vam poder acompanyar perquè estàvem aquí a Barcelona i ella estava a Sant Jaume, i anàvem precisament allà a passar una temporada per estar amb ell i va ser donar-li el condol i donar-li la notícia. Els fills no ho van saber-ho perquè aquell dia mateix vam anar al metge quan anàvem cap a Sant Jaume i no van saber-ho, crec que va ser fins l'endemà, que després de dinar els vam reunir els tres i els vam dir el que hi havia. Clar, és una garrotada.
Després ja entrarem una mica en com ha sigut també el procés de tu decidir explicar-ho i de parlar-ne obertament, però parlem ara una mica més de la malaltia, perquè en general és una malaltia que es coneix poc. Com tu ara, com descrius la malaltia? Què és l'ELA?
Bueno, jo et diria, t'has dit que es coneix poc, però jo et diria que sortosament, des de fa 3 anys, es coneix molt més, sobretot gràcies a la irrupció dins d'aquesta malaltia del Juan Carlos Unzué. Ell va fer públic que tenia ELA el 18 de juny i a mi em van dir el 19 de juny que tenia ELA, vull dir que va anar així. Llavors, avui en dia, jo diria que l'ELA està en boca de molta gent, que l'ELA es coneix. El que passa és que falta, potser, que els polítics, sobretot, tinguin una mica més de sensibilitat, els hi arribi el cor aquesta dura malaltia i prenguin mesures per poder ajudar els malalts d'ELA. Sobretot els més vulnerables. Perquè ja anirem parlant, si vols, després. Però aquesta malaltia, a part de que et mata, si tens 4 duros, t'arruïna.
Com que ara ja ho has introduït una mica, podem parlar-ne directament. També, potser abans de començar a parlar de les famílies i els malalts vulnerables, només una altra pregunta abans. A part de ser una malaltia minoritària, és també una malaltia solitària?
Solitària? Depèn. Si tens família al teu costat, és la primera loteria que et toca quan tens aquesta malaltia, perquè et sents arropat. Però hi ha molts malalts d'ELA, que alguns d'ells ja ens han deixat, que vivien sols, vivien en pis que no podien sortir, i tu imagina't, si sabeu més o menys com va l'ELA, doncs viure sense la família, sense un cuidador, que necessites un cuidador a les últimes fases de la malaltia. Per tant, jo em sento arropat, però estic convençut que n'hi ha molts que se senten sols.
I ara, tal com apuntaves, també és una malaltia molt cara per poder portar una vida digna. Parlem això, no?, de les famílies i els malalts vulnerables. Recuperem ara una part de la intervenció que vas fer aquest estiu a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. Recuperem-ho i així sentirem ben bé què vas explicar.
Però a mi el que m'esgarrifa més de totes aquestes dades és quan ha parlat de les xifres de gent que acaba decidir no viure, de deixar-se anar, d'optar per l'eutanàsia, perquè han decidit que no poden continuar assumint aquests costos tan elevadíssims que té aquesta malaltia. A mi això m'esgarrifa molt. I crec que avui en dia això, de cap de les maneres, hauríem de permetre que ningú morís perquè no té com sortir-se'n, com tirar endavant.
parlaves d'una banda de la vulnerabilitat dels malalts, dels pacients i de les famílies, i de l'altra de la llei de l'eutanàsia. I tu directament utilitzes un concepte, no?, que fas garrifar.
És que és així. Perquè avui dia una societat tan avançada com tenim és molt trist, és molt esgarrifós, és lamentable que una persona decideixi morir perquè no té recursos per seguir endavant. Mira, l'eutanàsia jo crec que està molt bé per situacions extremes. Jo, en el meu cas, vaig fer el testament vital i vull tirar endavant. Vull seguir endavant, que vol dir que arribarà un moment que segur que em farà la traqueostomia, que em posaran un tub a l'estómac per poder alimentar-me i que només em podré comunicar amb els ulls. Jo vull arribar aquí, però jo no sé si això es podrà aguantar. Per tant, que l'eutanàsia, que en aquests casos que tu estàs psíquicament ensorrat, que veus que allò et supera, doncs que una persona decideixi anar-se'n, jo ho respecto. Però que una persona decideixi anar-se'n perquè no té recursos per poder seguir endavant amb aquesta malaltia, perdoneu, polítics d'avui en dia, que això és una vergonya.
Llavors, davant d'aquesta situació també de vulnerabilitat, de solitud, actua la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, una entitat sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones afectades d'ELA i de les seves famílies. A tu particularment, com t'ha ajudat la Fundació?
Pues mira, des del començament que ens vam posar en contacte amb ells, i a part de donar aquest acompanyament, aquest suport emocional, quan necessites alguna cosa, tens algun dubte, pots recórrer amb ells. Tenen també un banc de cadires, llits elèctrics, i amb la mesura que poden facilitar-ho als malalts que ho necessiten. Sense la Fundació Miquel Valls no estaríem on estem. És així de clar i català, però es necessita molta més ajuda. La Fundació Miquel Valls fa uns quants anys que ja camina, però lògicament necessita recursos. Els que estem al costat de l'associació de la Fundació Miquel Valls, que estem associats, però fins i tot les persones més vulnerables que no tenen recursos estan dins de la Fundació sense tenir que pagar res. Jo vull dir que aquí a Catalunya tenim una gran sort, que és que el voluntariat que hi ha aquí a Catalunya, les ganes de ser solidari, és increïble. Jo tinc l'experiència que amb els voluntaris de les Terres de l'Ebre, que són una passada. Són gent que ho donen tot a canvi de res i et fan costat, t'ajuden. I això és a través també de la Fundació Miquel Valls, lògicament. Per tant, agraïts que hi siguin, però fa falta que els ajudem molt més perquè puguin fer molt més del que fan.
Com els podem ajudar nosaltres com a societat?
Home, doncs mira, d'entrada el voluntariat és una cosa important. Com més voluntaris hi hagin, lògicament més coses podran fer. Fent donacions. La Fundació Miquel Valls, a través de particulars, d'altres associacions que s'han creat per recaptar fons, es fan innumerables activitats esportives, lúdiques, culturals, per recaptar fons per la Fundació Miquel Valls. O sigui que es pot col·laborar fent voluntariat o fent aportacions econòmiques, que també són molt importants.
La Fundació està jugant el paper que potser hauria de liderar el Departament de Salut, o són tasques diferents?
Bueno, més que el Departament de Salut, pues té el de drets socials, benestar social, perquè ells el que donen, ells el que fan és acompanyament, donar qualitat o poder que els malalts d'ELA i les seves famílies tinguin una millor qualitat de vida. O sigui, ells no es dediquen a la investigació, i temes sanitaris. És el que fan és això, l'acompanyament, amb psicòlegs, voluntaris, terapeutes, etc.
Fiquem una mica de dades. Aproximadament es calcula que a Catalunya hi ha unes 450 persones afectades d'ELA. Tot i que es considera una malaltia minoritària, no deixen de diagnosticar-se d'un a tres casos nous cada any, això sí, cada 100.000 habitants. En aquest escenari, doncs, hi ha poc finançament i, per tant, poca investigació i poques ajudes als malalts. Cal més inversió, això és evident, però hi ha alguna cosa que cregueu que amb els recursos que hi ha ara ja es pugui fer i tot i això no s'estigui duent a terme?
Però a veure, també s'ha de dir que, tot i que les aportacions que van de cara a la investigació per a buscar una cura de l'ELA, que avui en dia no hi és, cada dia hi ha més projectes, hi ha més estudis, més assajos. Sí que és cert que la majoria dels recursos venen d'iniciatives privades. Potser ha variat una mica el percentatge, però el que aporten les administracions és aproximadament un 20% del que avui en dia s'està recollint per tots aquests temes. S'està fent moltes més coses que abans, però no n'hi ha prou. L'únic medicament que estem prenent avui en dia, que aquí a Espanya està homologat, diguem-ho així, és el Riluzon, que és un medicament que fa no sé quants anys que s'està administrant. Són unes pastilles que prens un altre matí al vespre, que diu que pot allargar, vaig a ser generós, 6 mesos de vida. 6 mesos de vida és mig any, benvingut sigui, però això no és res. Per tant, es necessiten molts més esforços encara perquè aquesta malaltia potser no tingui una cura, però sí tingui algun medicament que el faci, que ralentitzi i que et duri una mica més l'esperança de vida. Perquè actualment l'esperança de vida és de 3 a 5 anys, de mitjana. Hi ha gent que va més ràpid i no arriba ni a un any. Hi ha gent que passa d'aquests 5 anys. Per tant, com dic sempre, no tenim temps. El temps corre, vola, i necessitem una solució ràpida. Vull dir que els polítics s'hi posin d'una vegada, que s'aprovi la llei ELA i que això tingui una miqueta més de llum que la que té ara.
I en tot això arriba un dia que el teu fill Dalmau té una idea d'un projecte i engresca els germans, a Gemma i a Pol, a tirar-ho endavant. I d'aquí naix el llibre Mà Amiga. Explica'ns una mica de què tracta este llibre, com està fet i quantes coses podem fer amb una mà.
El llibre ho portava amagat, perquè a mi no m'ho van dir. A mi em van diagnosticar el 2020 i el 19 de març del 21, dia del pare, me van regalar la maqueta de lo que seria el futur llibre. Ho van consultar primer amb la Sion, la meva esposa, a veure què li semblava, i m'ho van regalar. No. Vaig veure que estava embolicat molt a l'estil d'ells, que quan fan un regal que l'han fet ells, l'estil és molt, molt peculiar. I el vaig obrir i no vaig saber veure què era. Fins que me'n vaig donar compte que el personatge portava unes ulleres, les ulleres que porta penjades, que són les que portava jo abans, que són les que tenien un imant. I vaig dir, hòstia, però si aquest sóc jo. I van preguntar què ens semblava si tiràvem aquest davant aquest projecte per recaptar fons precisament per l'investigació d'una futura cura de l'ELA. Clar, em vaig emocionar, va ser una meravella i vam dir de tirar-lo endavant. El llibre va sortir el 21 de juny d'aquell mateix any, del 21, que era el Dia Mundial de l'ELA. El vam presentar aquí a Barcelona a la llibreria Anita. I una mica, amb molt de dibuix, i té poc text, que explica el valor de la solidaritat i et ve a dir què passa quan som solidaris i quan donem una cop de mà. I aquest conte ha calat molt, sobretot als nens petits, perquè és molt fàcil d'explicar i ho entenen ràpidament. Però és un llibre que serveix per tothom. perquè avui he dit que es coneixia més l'Ela. Molt més que fa 3 anys darrere. Però avui dia encara hi ha gent que a mi pel carrer em pregunta que estàs millor? Jo millor no estaré mai. L'Ela no estaràs mai amb aquesta malaltia. Per tant, pels grans també serveix.
Ara he tingut l'oportunitat d'agafar el llibre i fullejar-lo, i la veritat, primer de tot, tens una família magnífica.
Gràcies.
Animo que els oients, per poc que puguin, es vagin a comprar aquest llibre, perquè és un llibre que tothom hauria de fullejar alguna vegada a la vida. I sí que m'agradaria preguntar-te què va significar per tu el dia que vas tenir aquest llibre a les mans, tranquil·lament el vas llegir, què va significar per tu? Et van ajudar els teus fills d'alguna manera?
Sí. De fet, el del Bou, quan va pensar la idea, va dir què podíem fer per ajudar-me, per ajudar els malalts i per ajudar-se a ells a fer alguna cosa que ens mantingués vitals, que ens mantingués ocupats, que ens mantingués vius. I la veritat és que el conte va amigar, m'ha donat la vida que l'Ela em treu.
Que bonic.
I, de fet, publicar aquest llibre era explicar obertament la teva història. Això d'entrada, no sé si et va engrescar i et va encoratjar realment, ho vas tindre clar de publicar-lo o en algun moment sí que vas dubtar?
No, de tirar-ho endavant, jo crec que no vaig dubtar ni un segon, eh? Va ser una idea tan meravellosa que de seguida vaig dir endavant. I després el que et deia, que a tota la família ens ha donat molta vida. Perquè a partir d'aquest conte hem experimentat coses meravelloses, situacions extraordinàries, hem conegut gent brutal, solidària, que ens ha volgut ajudar, gent que no coneixíem de res, que avui estem aquí amb vosaltres, que no us coneixíem de res, i mireu quina meravella poder estar parlant d'això amb vosaltres. I a mi m'ha mantingut viu, m'ha mantingut útil, m'ha fet connectar amb gent que ens han ajudat, i això jo sempre he dit que tant de bo tots els malalts, ja no tan sols d'ela, de qualsevol malaltia que et fan estar en una situació com la meva, tant de bo tinguessin un projecte com aquest, perquè segur que els faria veure les coses d'una altra manera, viure la vida d'una altra manera i sentir coses que mai he sentit abans.
Al principi de l'entrevista, quan te preguntava per la superació personal, ja has llançat un lema, que és avui és el millor dia. És el lema que ara teniu la família, no? Si no vaig mal encaminada. I és el recordatori que cal sortir de casa i viure. Explica'ns també una mica què és això de avui sí. És el millor dia.
Pues mira, va sortir d'una conversa que tenien els dos germans, el del Mau i el Pol, que estaven passejant per allà al Delta, i van anar, en els primers dies, eh? I van anar a donar un vol per allà a la vora del riu, i el Pol li va dir, diu, el Mau diu això, que ens ho hem d'emprendre com si avui fos el millor dia. I d'aquí va sortir la frase, que avui és el millor dia. Llavors, de les primeres presentacions del conte que vam anar fent, que em demanaven que firmés algun conte, algun dels contes, que al final posava avui és el millor dia. La frase aquesta va començar a ser que instaurar-se dins de la família, i s'ha convertit en el lema familiar, i a partir d'aquí va néixer el segon projecte. Va amic, encara està viu, encara seguim venent contes per la web, però llavors vam decidir de fer una samarreta que amb el lema aquest d'avui.
Xulíssima, per cert, aquesta samarreta, eh? Ja, molt, molt xula.
Aquí encara no es veu el lema, eh?
No es veu.
Perquè el lema, veieu aquest...
Hi ha com un requadre al mig.
Com si fos una bafarada.
Sí.
Això surt al carrer i quan li dona la llum del sol és quan surt la frase avui.
Què dius? Que xulo.
D'aquí la idea, explica-ho, el de fons.
Sí. És la idea de sortir a viure al carrer. No, aquí no li donarà el sol, sinó.
Aquí, mira, no, que no. Normalment aquí entren rajos de sol a l'estudi de Ràdio Estel.
Ves fora el pessebre i morir. Ah, però és igual.
És molt bonic.
El disseny El disseny és de l'il·lustrador 72 quilos, mm-hmm. que també ens va fer el pròleg del llibre, i li vam proposar de fer ell el disseny. L'hagués pogut fer del Bau, però com que aquí buscàvem tenir...
Ah, mira, expliquem el que està passant, perquè en aquests moments...
Ara no li dono el sol, aquí, eh?
Li dona el sol, la seva esposa ha sortit a fora i, efectivament, quan el sol dona rajos de llum a la samarreta, es veu el lema "Avui és el millor dia". És preciós.
És una tinta termosensible que només s'il·lumina quan li dona el sol.
I que, per tant, t'anima a sortir a disfrutar del millor dia.
A disfrutar del millor dia. I aquest és el projecte que ara també tenim entre mans.
Tant el llibre Ma Amiga com Avui és el millor dia, per tant, tant el llibre com la samarreta, podeu trobar-ho a internet, uh-huh. a dues pàgines web. Una és cuentomanoamiga.org uh-huh. i avuiesdelmillordia.org. cuentomanoamiga.org i avuiesdelmillordia.org. Allí ho trobareu tot. Parles molt del Delta. Està clar que vas tornar a viure al teu poble, a Sant Jaume d'Enveja. A tu t'ajuda el Delta, d'alguna manera?
Com allí hem estat... Nosaltres, el Delta... Bé, jo soc fill de Sant Jaume d'Enveja, clar. Vaig marxar amb 20 anys per vindre a treballar aquí a Barcelona. Però allà hem tornat molt. Que hem anat molt de vacances, caps de setmana... El de Blau i la Gemma passava tots els estius allà amb els avis. Els meus pares van morir ja fa ara 19 o 20 anys. I vam decidir arreglar una mica la casa, que era antiga. I la veritat és que ens ha sentit molt bé. Els meus fills tenen moltes ganes d'anar-hi. I és que el Delta és una meravella. Que el qui no el conegui l'hauria de conèixer, perquè és preciós. Hi ha uns indrets... meravellosos, unes postes, unes sortides de sol, uns reflexos quan estan els arrossals plens d'aigua. Bueno, està ara, en aquest moment, ja comença a estar ple d'aus, perquè estan segant l'arròs.
Els estornells, també.
Els estornells. El món dels estornells és una passada, també. I jo m'hi sento molt bé, allà. Però estic bé perquè la ciutat també s'hi troba molt bé, perquè els meus fills també s'hi troben molt bé. I això fa que tots hi vulguem anar-hi.
Tu al Delta el que anaves a fer molt és fotografies. Si no tinc mal entès, t'encanta fotografiar el Delta. Això encara ho pots fer o ja no aguantar la càmera ja complicat?
La càmera reflex jo no la puc aguantar. Perquè, bueno, jo em bellugo les mans, però els braços quasi no puc. No puc aixecar forces... pesos o coses que pesin. Llavors, l'any passat, encara amb el mòbil i amb un peu de fotografia de trípode d'aquests monopeu, encara anàvem a tirar fotos, alguna foto i el vol dels estornells. Però cada vegada em costa més i llavors vaig de resignar a veure-ho i poca cosa més.
Arran d'això també volia preguntar-te, perquè al final l'ELA és una malaltia que m'imagino que et fa ser molt conscient en tot moment del que pots fer i del que ja no pots fer, com per exemple en això que comentàvem ara, no? Agafar el cotxe, anar-te'n tu sol al Delta a poder fer fotos, però arriba un moment que has de deixar de fer-ho. Com prens aquestes decisions?
La sort, crec jo, que de la malaltia és que mica a mica et va evidenciant les mancances que van sortint. O sigui, no és una cosa que dius... Colla, avui, de cop i volta, no he pogut agafar el cotxe. Jo vaig deixar de conduir per voluntat pròpia, perquè ja veia que els braços em costava moure'ls amb el volant i vaig pensar que podia fer-me mal o fer-ne. I vaig deixar de dir... Crec que va ser l'any passat. Sí, no? O aquest any? Bueno, és igual. Fa aproximadament un any vaig decidir de no conduir. Lo d'anar a fer fotos, doncs el mateix. Mica en mica, a mesura que jo no podia agafar el cotxe i anar-me'n sol, perquè a mi m'agradava anar sol, per no tenir que condicionar ningú, ni a l'esposa, ni als fills, ni res, m'agradava anar sol. Que llavors també ha sigut una cosa progressiva. Amb la qual... Sí que dius, hòstia, ho trobes una mica a faltar, però com que ara et venim a poc, tampoc ha sigut una cosa que hagi sigut traumàtica. De totes formes, si volem anar, també poden acompanyar. Però ja no és el mateix.
I una de les coses que també abans comentàvem, no? que al final el caliu del poble. Expliqueu-me com és això de viure a Sant Jaume d'Enveja i potser una de les coses que ajuda millor a passar-ho és el caliu de la gent.
Sí. A veure, viure a la ciutat té moltes avantatges perquè tens aquí a tocar, ho tens tot, però viure en un poble tens el que és més important, que és el caliu de la gent. Sant Jaume d'Enveja és un poble que no és massa gran, té 3.000 i pico d'habitants. Fora dels més joves allà, conec a tothom, tinc família, surts al carrer i parles amb tothom. La proximitat que hi ha en un poble, els que no heu viscut en un poble, no la podeu entendre perquè és que és així. Bueno, comparable només podria ser, possiblement, amb barris més petits, que són barris de tota la vida, que allà la gent poder es conèixer i tal. Però, clar, viure a Sant Jaume, viure al Delta, és que no... Per mi no té preu. I mentre puguem, i la ciutat si no se'n cansi, que crec que no, crec que estarem allí, perquè... Ja et dic, allà, a més, estàs en una casa, ni que sigui vella, que surts al carrer a peu pla, que els veïns estan allà al costat mateix, que el qui no et porta ous del corral et porta la verdura. Tenim un amic que cada dia té un hort i ens truca què volem de verdura. Tens el cotxe variat, el truques i t'ajuda. Al costat hi ha una casa que també viu, la casa que viu el meu germà. Et sents acompanyat. Allà, una de les coses que és molt curiós, que a la Ciona a vegades li sobta, però és que és així, aquí quan algú t'ha de venir a veure, et truca. Ei, et vindré a veure. Allà no. Allà es presenten, obren la porta, hola, què tal? Té els seus inconvenients, però és una meravella. Vull dir que és, la vida del poble és molt bonica.
Acabem amb una mica de música, va.
Tears in Heaven, d'Eric Clapton. Com t'ha ajudat la música en tot aquest procés, Ildefons?
A mi la música sempre m'ha agradat. I ja et comentava l'altre dia que a casa tinc la tira de LPs vinils de la meva època de joventut i de guateques i tal, que ara els meus fills al·lucinen. No sé quants CDs tinc per casa, brutals, originals i còpies. La música m'ha agradat i diria que m'agrada gairebé tota. Amb aquest procés, doncs mira, t'haig de dir que fins ara, a última hora, la música he tirat poc d'ella. Perquè els projectes de ma amiga o la samarreta em mantenen molt ocupat a Instagram. He contactat amb moltíssima gent que no coneixíem de res, que ens han ajudat a difondre tant una cosa com l'altra, i això m'ha ocupat molt de temps. El que passa que els braços i les mans cada vegada estan més fluixos i em costa més estones estar amb el d'allò. I ara, últimament, estic tirant una mica més de la música. La tele també arriba un moment que has d'anar fent de més i de menys. La tele, en general, sèries. I la música, sí, la música de tant en tant em poso i variada. Vull dir, l'Eric Clapton m'agrada molt. El Bruce Springsteen, que vam estar amb la filla en el concert d'aquí del
el Palau Sant Jordi, no?
Sant Jordi.
El Lluís Companys.
Uh-huh. I, bueno, en fet, estem bellugant-se per anar fent cosetes per mantenir-nos vius. L'any que ve hi haurà cosetes noves de cara a l'ILA, que a través d'una una fundació de Vilafranca al Penedès, que ara no puc anunciar encara, però hi haurà coses novetes. Bueno, ens anem movent perquè la cosa no s'adormi.
Ildefons, ha estat un plaer tenir-te aquí a Ràdio Estel. Gràcies per la teva història, per compartir-la, també per la teva fortalesa, per la teva lluita, per la teva valentia, perquè per coses com aquestes val molt la pena treballar a la ràdio i poder-vos donar l'altaveu. Et desitjo tota la sort del món.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per poder que avui estar aquí parlant de l'Ela i que més gent la pugui arribar el missatge amb ells.
Gràcies i gràcies a Ruth, també, per portar-nos sempre les millors històries.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres que fem una pausa i de seguida tornem.
We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Creure que sí, que la vida és avui i no ahir.
Coco ens presenta Llimona i Sal.
Si tu m'agafes per la cintura i jo t'envolto contra natura, seguint el ritme que no s'atura.
Coco, el grup format per la Fiona i la Clara, connecta amb el públic des del primer moment. Coco és alegria, intensitat i diversió.
Si he de quedar-me, que sigui perquè ens importa el que se sal. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Obrim el capó.
Gairebé un minut que passa de 3:15 del matí i ara és moment de recórrer el nostre tram de via més científic, el quilòmetre de l'Obrim el capó. Avui volem parlar d'un tema que segurament us sorprendrà, però que és molt curiós i també molt i molt important, perquè el nostre cos ens parla i cal escoltar-lo molt bé. Ens parla i ho fa mitjançant les nostres sensacions, un dolor o malestar. Però també atenció perquè ho fa amb altres aspectes aproximats de la nostra naturalesa, com ara les nostres deposicions. La forma, la textura i el color de les femtes, i no només de la freqüència de les deposicions, o un canvi fora en els patrons, ens poden ajudar a descobrir si patim algun problema de salut, o, per exemple, si la dieta que portem és inapropiada o patim alguna al·lèrgia o una intolerància alimentària. Sense oblidar, això sí que també ens poden dir que el nostre nivell d'estrès és alt i que hem d'aturar-nos. Per parlar una mica de tot plegat, ja ens acompanya la dietista nutricionista de l'equip de càncer de colon de la Vall d'Hebron, Institut Oncològic, Adriana Alcaraz. Adriana, molt bon dia.
Hola, bon dia, Núria. Què tal?
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde lejos. Me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo.
Adriana, ara ho dèiem, l'aspecte de les nostres femtes pot ser un indicador informatiu de la nostra salut. Podria explicar-nos una miqueta com es relacionen les característiques de les femtes amb el nostre benestar generalitzat?
Doncs sí, la veritat és que el que deies és totalment cert. No només ens indiquen quin tipus de dieta seguim o quin estil de vida tenim, sinó que ens poden donar molta informació sobre la nostra salut intestinal, sobretot. I també, com el deies tu, del nostre nivell d'estrès, no?
Segons la teva experiència, què ens pots dir del color de les nostres femtes? Què ens diuen el color sobre la nostra pròpia salut?
Mira, normalment les femtes tindrien que tenir un color marronós. Pot variar el tipus de marró, no? Però aquest seria el color més habitual. Aquest color marró el dona la bilirrubina, no? Que és un pigment que sol estar en la femta. Altres deposicions que ens podríem trobar, a més en situacions més de patologia, seria amb femtes més blanquinoses o grises, que això ens podrien indicar doncs, que hi ha algun problema a nivell de la vesícula biliar o del fetge. Femta vermella ens indicaria que tenim uns... també pot ser la femta vermella perquè estem prenent per la dieta, Hi ha aliments que ens fan que aquest color de les femtes siguin vermells, com ara la remolatxa, o prendre suplementació de ferro oral, però si les femtes són vermelles, com de sang fresca, ens podrien indicar doncs, que hi ha un sangrat actiu en el nostre cos, normalment de les parts més digestives més baixes. Femtes negres ens indicarien... o bé també per suplements de ferro, també poden sortir negres, però si no, també podrien donar-nos una indicació de que hi ha sang que s'ha digerit, no? Normalment aquesta vindria més de les parts digestives més altes, quan la tindríem negres. Les femtes verdes podrien indicar-nos que hi ha, o bé que hem menjat aliments verds, com ara els aliments amb els espinacs o les cols rissades, o també que hi ha algun paràsit allà que ens està donant un símptoma de que tenim una infecció. Per últim, també ens podríem trobar la femta groga. Aquesta femta és una femta més oliosa, que o bé perquè hem menjat un àpat molt contundent i amb alt contingut de greix, o també perquè hi ha una falta d'absorció d'aquestes greixos de la dieta, que també es podrien relacionar amb algun problema d'absorció.
Adriana, bon dia. Jo et volia demanar...
Bon dia.
Jo volia demanar-te per la freqüència, que jo crec que això és molt important, la regularitat, la freqüència de les deposicions, que és un tema important per a moltes persones. Hi ha gent que en seguida és molt regular o no, aquestes coses. Què pot indicar la regularitat o la falta de regularitat sobre el nostre sistema digestiu i la nostra salut en general?
Bé, sempre hem de tenir en compte que no tothom és igual, no? És a dir, per lo que potser per tu és unes deposicions normals, no? Mm-hmm. Per una altra persona no ho són. El que hem de tenir en compte és veure una mica aquests patrons, no? Si és una persona que no té problemes per anar al lavabo, és a dir, que quan hi va es queda, diem, buit, no? Que no té sensació de que li ha quedat uh-huh. femta dintre, uh-huh. I que la consistència és normal, però no hi va cada dia, sinó que va cada un o dos dies, tampoc ens semblaria alarmant, no? És a dir, que la cosa és que quan anem nosaltres al lavabo puguem expulsar, que no ens, o sigui, que no ens faci un esforç i que sí que hi hagi una certa regularitat. Això seria el que entendríem com a normal.
Sí.
Després podríem tenir més estranyament, que això comportaria dues coses. Una, o bé que la regularitat és molt... És a dir, és cada molts dies, no? Cada dos, tres dies,
sí.
I que a l'hora d'anar al lavabo, o bé que sentim que no ens hem quedat a gust, o que ens ha costat molt esforç i fins i tot dolor a fer-la. Uh-huh. Això seria més estranyiment. I després tindríem, doncs, l'altra, la freqüència excessiva, no? Que és aquesta com diarrea, o bé anar com més de 6 cops al dia, que això ja entendríem, doncs, que hi ha una cosa, doncs, que el nostre trànsit intestinal està com accelerat.
Sí, 6 cops al dia...
Anava a dir, hi ha persones que van 6 vegades al dia al lavabo?
3, 4, més del que ens pensem. 6, si és de consistència líquida, uh-huh. ens hauríem de mirar ja. Perquè
d'acord.
No és normal.
No és normal. Mira, abans ho esmentaves, que pot haver aquesta presència de sang o moc, no?, en les femtes, sí. I al final, en principi, quan et passa per primera vegada, és com molt... Et preocupes molt, no? De seguida penses que és una cosa molt greu, però no sé si en tots els casos és per preocupar-se o no.
La presència de moc i sang a petita quantitat i algo molt puntual no ens tindria per què alarmar, no? Mm. Però quan aquesta sang és visible i ha passat més d'una vegada, tindríem que anar a que ens fessin una prova de femta, de sang oculta en femta, no? També és veritat que a vegades petites sang líquida, molt puntual, pot donar més informació com una possible fístula o una hemorroides, no?
Sí.
Però quan veiem que és una mica més abundant i que ens ha passat més d'una vegada, doncs després sí que hem d'anar al metge sense cap dubte.
Clar, Adriana, un altre tema són les femtes flotants o enfonsades, no?, que poden ser un indicador interessant. Què ens en pots dir sobre la digestió i l'absorció de nutrients?
La femta així general es diu que tindria mm-hmm. que enfonsar-se, no?
Val.
Però també és veritat que no sempre és així, perquè hem de prestar atenció i tenir en compte, doncs, que, per exemple, si hem fet un àpat molt copiós, aquestes femtes molt probablement no es cauran, diguéssim, no? Es quedaran flotant.
Mm-hmm.
I això es vindria donat per aquest excés de greix, no?, de la dieta. Però sí que és veritat que si sempre el nostre patró d'anar al lavabo és que les femtes són molt olioses, que deixen molt embrutada la tassa i que floten, ens podria donar a pensar que hi ha una possible malabsorció dels greixos, no? Si és algo puntual, no passa res, però si veiem que sempre són molt olioses, groguenques i que embruten molt la tassa, doncs sí que ens podríem sospitar que hi ha una malabsorció.
Mm-hmm. Mira, un altre tema que és interessant, segurament, us he dit que aquesta conversa és molt interessant perquè al final són temes que interessa a tothom. La presència d'aliments no digerits en femtes és un altre tema interessant. No sé si ens pots explicar alguna cosa. Què diu de la nostra salut la presència d'aliments no digerits a les femtes i quan ens hem de preocupar amb això?
El fet de veure aliments que no estan digerits pot ser o bé per la pròpia dieta, no? Per exemple, algunes llavors, com ara la chia o les nous, o aliments, si hem menjat aliments molt fibrosos, sí que podríem veure que en la deposició es veu clarament, no? Pues aquestes, pues, pues aquestes llavors, no? O aquestes parts més del vegetal. Però després, quan normalment sempre veiem un tros d'arròs, quan realment veus i pots identificar els aliments per si sols, doncs sí que ens donarien algo més a alarmar-nos, no? Però en general no... Normalment les malabsorcions venen amb diarrees, també. Que tu fas la diarrea i veus literalment allà el gra d'arròs, no? Però quan està mesclat amb la femta i aquesta és consistent, és més per factors dietètics,
clar,
no per males absorcions.
Si parlem de femta, hem de parlar també de l'olor, no? Perquè una olor molt forta sempre pot provocar una mica de malestar. Ens podries explicar com es pot relacionar aquesta olor de les femtes amb la nostra salut intestinal?
Sí. Bueno, aquesta olor també pot venir donada o per als aliments, com ara els espàrrecs, els bròquils, la ceba o l'all, no? Aquests que són molt, molt, molt contundents, doncs podrien canviar l'olor de la femta. També la proteïna, quan hem menjat bastanta proteïna, sol fer una olor una mica més forta, que això és pel propi contingut de la proteïna, no? Que al degradar-se, doncs, fa una mica d'aquesta més mala olor. Després, si és una olor dolça, ens podria en alguns casos sospitar com una possible diabetis mal controlada. Això és menys freqüent, però podria ser un pensament, no? També un olor fètid o protefacte, podríem pensar doncs, que tenim doncs, també algun dèficit a nivell d'absorció, o un olor agri a una possible intolerància alimentària o una patologia més inflamatòria intestinal, tipus intestí irritable o alguna malabsorció o intolerància.
Ai, disculpa. Adriana, ja se'ns acaba el temps, però una pregunta general gairebé perquè em responguis amb un titular. La gent sabem cuidar la nostra salut digestiva o anem una mica bojos amb aquest tema?
Doncs la veritat crec que no li prestem atenció suficient, no? Tampoc tenim el moment al dia, potser no estem tranquils per anar al lavabo, i això també ens pot condicionar molt. La dieta és bàsica, la hidratació també, i sembla molt obvi, però els mantenir-nos actius ho és igual. També l'escoltar-nos, no? I el mirar el lavabo, el tipus de femta que estem fent, també ens pot donar molta informació. Així és que no estem suficients conscienciats i hauríem d'estar-hi més.
Adriana Alcaraz, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Ella és dietista nutricionista de l'equip de càncer de colon de la Vall d'Hebron, Institut Oncològic. Ha estat un plaer tenir-te i gràcies per explicar-nos amb tant de detall i també el que significa la femta en el nostre cos. Gràcies, Adriana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Estoy y lo poco que me quejo siempre me levanto con el pie mirando al suelo.
I nosaltres que donem pas de seguida als serveis informatius i ho fem amb una notícia d'última hora perquè l'Audiència de Barcelona ha condemnat l'exconseller d'Interior Miquel Buch, atenció, 4 anys i mig de presó per haver contractat l'agent dels Mossos Lluís Escolar de forma fraudulenta perquè fes d'escorta del president Carles Puigdemont a l'exili a Bèlgica, segons una sentència feta pública avui mateix dijous. A més, la condemna per malversació de fons, també en aquesta condemna és castigat a 19 anys i mig d'inhabilitació a càrrec públic pel delicte de prevaricació. De seguida, com dèiem, Júlia Julve i Anna Clos ens actualitzen aquesta informació als serveis informatius i nosaltres, que quan passin 5 minuts de les 11, tornem i obrim On són les dones. Fins ara.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant.
Veient, sentiràs.